4. Diumenge 23 de gener 2011. Comença aquí un nou episodi del vostre magocine preferit, el programa que tota sogra voldria com a gendre. Amb vosaltres, un diumenge més, l'Assemblea de Majares. Trencant tota norma i protocol contrabandístic, els Majars ens saltem la nostra quinzenalitat i tornem a estar aquí amb vosaltres, en directe un diumenge més, en el 91.4, contra l'NFM.
Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bueno, contrabandistes, benvinguts, benvingudes, un diumenge més, avui dia 20, a veure si ho dic bé, 23 de gener del 2011, en directe, els que estigueu seguint-nos en directe, des de la senyal lliure de Contrabanda FM 91.4 a Barcelona i Rodalies o www.contrabanda.org. ORG, emissió online per tot el món. Això s'assembla a Majares, ja sabeu que nosaltres som un programa quinzenal, però avui, dia 23, estem trencant una setmana més aquesta quinzenalitat, bueno, per una sèrie de raons que tampoc detallarem, però que no sé si ens legitima o no, però que hem decidit pues, una mica saltar-nos per poder tenir pues, invitades que ja feia setmanes o mesos que havíem intentat portar i que, bueno, a vegades per una mica mala coordinació nostra i deixar-les plantades pues, no havia pogut ser abans. I per això tenim aquí a l'Eulàlia Litziar, en algun cas segona o tercera visita als Majares, no, Eulàlia? I en algun altre, jo crec que estrena.
Sí.
Crec que també contenen. Bueno, doncs pues, benvingudes.
Merci, gràcies.
Hola, bona tarda. Elles ens vindran a parlar d'un projecte educatiu que té lloc a Gràcia, que després d'aquí uns 10 minutets entrarem a detallar i a xerrar una mica també del que sorgeixi, no? A partir d'aquí ja veurem sobre la marxa en funció de què, del que, de com ens trobem, i també esperem de les aportacions de la gent que vulgui participar, que ja sabeu que ho podeu fer de diverses formes. Una, la més ràpida i efectiva, és amb un telèfon, que és el 933177366, 933177366. Això per la gent que estigui en directe avui diumenge, evidentment. Pels que estiguin en diferit o siguin més vergonyosos, una altra forma és el correu electrònic assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, que bueno, ara ens comprometem a més a obrir el chat, com estem fent últimament, per si algú, pues, que estigui en directe té ganes de dir-nos alguna cosa, apuntar-nos alguna qüestió. I si no, pues, bueno, els més tradicionals i que tinguin més aviat ganes d'enviar-nos coses, a un apartat de correus, que és el 748-080-80, Barcelona. Apartat o correu 748-080-80, Barcelona. El programa d'avui, abans d'entrar a xerrar amb l'Eulàlia Litzier, pues, bueno, us comentarem alguna cosa d'un evento que vam organitzar divendres, que us vam anunciar, presentació de coordinador de Ràdios Lliures de Catalunya, i algun apunt ràpid, perquè ja ho hem fet altres programes, però sí que no volíem passar de llarg sobre, bueno, una sèrie de coses que han passat aquesta setmana i que passarà també la setmana que ve, i en la que Contrabanda, com la resta de mitjans que formen part de l'agència 29S, o de lo que abans es va dir agència 29S, doncs cobrirà. Tot això, després d'escoltar aquest àudio, ens servirà per parlar una mica el que va passar divendres a Can Basté.
Los medios comunitarios son representativos de la democracia participativa en los países, ya que ilustran el acceso de la ciudadanía a la comunicación con la posibilidad de construir proyectos propios sin ánimo de lucro. Muchos países del mundo ya han reconocido este importante papel que en democracia juegan los medios comunitarios. El último, por ejemplo, Argentina, donde a partir de ahora una tercera parte de las frecuencias estarán reservadas a medios sociales sin ánimo de lucro a través de la nueva Ley de Servicio Audiovisual. En el Estado español, la Ley General Audiovisual que intenta sacar adelante el gobierno reconoce la existencia de los medios comunitarios, pero no establece instrumentos ni herramientas que garanticen esa existencia. Además, no se reserva ningún espacio para este tipo de proyectos de comunicación de la sociedad civil, y lo que sí hace es establecer muchos condicionamientos y restricciones. La política española contrasta con la que en los últimos años se han venido desarrollando en Europa, donde, por ejemplo, se ha adoptado la declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción de la cohesión social y del diálogo intercultural, adoptada en febrero de 2009, o la resolución del 25 de septiembre de 2008 del Parlamento Europeo sobre los medios del tercer sector de la comunicación. El día 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en esta ocasión la Red de Medios Comunitarios, la REM, que aglutina a medios de diferentes lugares del Estado español, se detiene en el derecho de libertad de expresión. Exigen que se respete este derecho que tiene la ciudadanía para expresarse en sus propios medios de forma independiente. En esta línea, también se expresa el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank Larroux.
En el tema de libertad de expresión, yo he planteado varias cosas y efectivamente una de nuestras prioridades es ver el tema de libertad de expresión desde una óptica distinta y no la óptica comercial mercantilista que se le ha planteado. Por supuesto que muchos de los medios de comunicación son un negocio legítimo, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero el Estado debe garantizar el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación. En todo Estado pueden haber medios comerciales y concesiones, tanto de radio como de televisión o de otros mecanismos de comunicación para fines comerciales. Debe haber un segmento, nosotros proponemos una tercera parte, propuesta para usos comunitarios, no lucrativos, pero beneficio comunitario, y debe haber un tercer segmento de radio y televisión pública. Por ejemplo, en mi propio país, Guatemala, yo no tengo ningún problema en decirlo, la ley de concesión de frecuencias radiales y televisivas es por subasta. Esto es un sistema discriminatorio porque solo permite el acceso a aquellos que tienen los recursos económicos. Nosotros estamos cuestionando esta ley y estamos insistiendo en que un segmento se puede hacer por subasta, un segmento puede ser comercial, pero el Estado tiene la obligación de mantener un segmento de acceso a todos los sectores.
En el caso español, la Red de Medios Comunitarios ha intentado reunirse con el gobierno para pronunciarse sobre la reforma de la Ley General Audiovisual, pero este diálogo ha sido negado sistemáticamente por el gobierno. En contraposición, para el relator de Naciones Unidas, Fran Larroux, es primordial el diálogo entre gobiernos, parlamentos y sectores sociales para legislar sobre comunicación.
Yo creo que un Estado verdaderamente democrático, si tiene un Parlamento que es verdaderamente representativo, va a tener iniciativas que surjan con intereses reales, populares, digamos, ¿no? Pero igual la sociedad civil no debe quedarse callada. Yo sí creo que el esfuerzo legislativo y la promoción de legislación en países verdaderamente democráticos es producto de un diálogo intenso ciudadano entre legisladores y organizaciones de sociedad civil, y creo que nadie debe tener la propiedad total, digamos, de estas iniciativas, sino al contrario, la legislación debe ser el producto de este consenso democrático de los países. Por eso es que sí es muy importante, quienes nos escuchan, que no solo no nos quedemos callados, digamos, frente a estas a viejas leyes de nuestros países que ya son obsoletas, sino también que propongamos y propiciemos un diálogo más intenso con nuestros parlamentos.
La comunicación audiovisual se acerca a la transferencia hacia el mundo digital. En estos procesos de cambio también debe garantizarse el acceso a frecuencias a proyectos comunitarios. Así lo ve Naciones Unidas.
Nosotros creemos que debe facilitarse el acceso a frecuencias de las radios comunitarias. El problema es que estamos frente a la puerta de la conversión digital. Y yo lo que creo que estamos viendo es que hay una constricción de la concesión, tanto de bandas para la transmisión televisiva como de frecuencias radiales, porque obviamente con la conversión digital estas se van a reproducir, se van a, dice los expertos, los técnicos, que de cada banda televisiva se podrán sacar de 4 a 6 digitales. Y lo mismo pasará con las radiales. La radial llevará más tiempo, creo yo. Pero me da la impresión de que eso es lo que está sucediendo, y por eso hay un enfrentamiento hacia las radios comunitarias generalizado, y complicarles, dificultarles, ponerles más obstáculos en dar la concesión. Las concesiones de frecuencia deberían de ser fáciles si quien la está solicitando es legítimamente una organización comunitaria, y si el servicio va a ser realmente comunitario, sin fines de lucro y al acceso de todos los miembros de la comunidad.
El relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión va más allá, al preguntarse si los estados pueden considerar como delito la existencia de medios de comunicación comunitarios sin licencia, ya que durante años en muchos países no se ha legislado para permitir esa existencia regularizada, y sobre todo si los estados han gestionado un bien público como el espacio radioeléctrico, acaparándolo en pocas manos. Entonces es el Estado el que está violando principios fundamentales.
Aún una radio no autorizada, si es delito o no, puede ser una falta administrativa, porque obviamente no pasó por los procesos de concesión de esa frecuencia, pero no es delito. En Guatemala los han acusado del delito de usurpación, pero el delito de usurpación implica un bien mueble, mientras que esto es un bien intangible, es una frecuencia electromagnética, que son además propiedad, son bienes intangibles del Estado, que además, como bienes del Estado, deben estar al servicio público de la población, y no para intereses lucrativos. Entonces, si el Estado los acapara para que cierto sector lucre, el Estado está violentando principios constitucionales. Estoy hablando en general a nivel de principios. El planteamiento nuestro es de que las radios comunitarias deben tener prioridad incluso para las concesiones de Estado en el espectro electromagnético.
Bueno, me sentí d'aquest testimoni.
Relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión.
D'aquest personatge, heu sentit, d'aquest relator de les Nacions Unides sobre la llibertat d'expressió i, bueno, pues el marc legislatiu que se li pugui donar des de part de administracions públiques, institucions, estats, etc., a ràdios lliures, ràdios comunitàries, bueno, tot aquest tipus de mitjans en el moment en què, per exemple, l'estat espanyol, com us hem explicat aquí en diverses ocasions, doncs estan per una línia pues, totalment de negar l'existència i la i el paper que han tingut històricament aquest tipus de mitjans.
La música de la ràdio saltarà, saltarà. És un asco, me da asco. Capilla una emisora que me guste, que me ponga contra tanto negocio guarro. No te quedes nunca de brazos, montate en un rincón del barrio tu propia radio.
Divendres 21 gener a les 8 vespre, presentació de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. Debat i festa, ràdio en directe, projecció documental, poesia, performance, expo, sopar, digis, etc, etc. La llibertat d'expressió i emissió està en perill. Centre Cívic Can Basté, passeig Fabra i Puig 274, metro Virrei Amat. Entrada lliure.
libres, a ràdios libres, la música de la ràdio.
Bueno, doncs heu sentit aquesta cunya que introduïa una mica el que va passar divendres, que és aquesta festa presentació de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya, que tot i que bueno, porti el nom de Catalunya, en realitat de moment són bàsicament les 5 ràdios que estan emetent a Barcelona, tot i que amb intenció doncs, que es pugui ampliar, sabem que hi ha algun projecte radiofònic nou de Manresa, doncs en breu s'incorporarà i esperem que altres històries, altres emissores de fora de Catalunya, doncs, també. Bueno, el cas és que amb el lema de, doncs, per defensar la llibertat d'expressió i la llibertat d'emissió, doncs ens vam reunir aquestes 5 ràdios, que són Ràdio RSK, que feia d'anfitriona, Ràdio Línia 4, Ràdio Bronca, Ràdio Pica i nosaltres contra l'FM, per presentar doncs, el renaixement d'aquesta coordinadora que dels anys 80 va estar bastant activa, però que després, sobretot a partir de mitjans dels 90, doncs, va caure una mica en l'oblit dins de la crisi o podríem dir una miqueta més quasi decadència de tot aquest tipus de mitjans que, bueno, pues que potser no hem estat tan presents durant els darrers anys com ho s'havia estat als seus inicis. Ara amb tot el marc legal que se'ns avecina, que no explicarem perquè ja ho hem fet en diverses ocasions, doncs hem vist la necessitat d'ajuntar-nos i de fer una miqueta de soroll i que la gent pues sàpiga l'existència d'aquestes emissores. Doncs això ho vam fer al Can Basté, que és l'espai que acull Ràdio RSK, companys que estan emetent a Nou Barris, i ho van fer doncs, bueno, presentant la coordinadora, fincant alguns docos, intentant fer-ho de la forma una miqueta més amena i sobretot radiofònica. Això vol dir que vam emetre doncs, tant la xerrada inicial com després les actuacions, performance i radioteatre que es va fer en directe des de la... connectant amb l'estudi RSK i connectant amb l'streaming d'aquí Contrabanda. Això els que no ho sentíssiu en el seu moment, pues, en breu ho penjarem a podcast.contrabanda.org i podreu recuperar-ho. Doncs després de recital poètic amb companys de Bronca, alguna performance i l'actuació de la gent de Radiograma, companys de Contrabanda que han fet 15 anys la setmana passada i que ja sabeu que fan radioteatre d'una forma molt divertida, doncs vam tancar la jornada doncs, amb la companys de Radio Línia 4 punxant una miqueta de música bacalata quasi, i perdó si em senten, bueno, però música així més electrònica i animada, i bueno, doncs ja recullint els Bàrtolos, contents de que vingués gent, de que el sopar s'acabés, cosa que també ens ajuda a finançar-nos, ja que són projectes autogestionats, i amb ganes doncs, d'això, d'invitar la gent que vingui en les següents ocasions. Estigueu atents a la web radioslliures.info, radioslliures.info, on anirem convocant vosaltres. Eventos, on trobareu els dials i les webs de totes les ràdios i links a altres coordinadores similars i on trobareu el manifest d'aquesta coordinadora. I aprofitem per recordar-vos que s'ha deixat venir interferències que tapen la gent de Ràdio Bronca i Ràdio Pica en el dial 96.6, però que la guerra continua i segueixen donant canya. Nosaltres des d'aquí ens solidaritzem i anirem dient les novetats que hi hagi, però sapigueu que tot i aquestes interferències, ells han tornat des de fa un parell de setmanes a emetre normalitat, bueno, amb normalitat, a emetre els programes que ja anaven fent abans, el 96.6. Bueno, que igualment, com sempre, els podeu seguir des de l'altre dia, el 24 hores, 104.5. Molt bé, doncs va, us posem una cançó ràpida i si cas tot el rotllo de, bueno, de la vaga i de cosetes que han passat aquests dies, ho deixarem pel final del programa, que si no tenim aquí les nostres invitades pendents. Vinga, una cançó molt mítica que havíem escoltat molts cops als inicis del programa, de la gent a Morte do Povo, que bueno, l'havíem utilitzat per la cunya inicial, aquesta gent d'aquí Barna, que mitjans principis dels 90 van fer una cançó dedicada a les ràdios lliures, ja que algun d'ells pues, n'era membre actiu. La ràdio. A Morte do Povo.
La música de la ràdio. Zatzara, zatzara. És un asco, me da asco. Zatzara, casi nunca pillo una emissora. Que me guste, que me ponga. Guarro, no te quedes cruzado de brazos, montate en un rincón del barrio, tu propia radio, en las plazas FM, siempre están los mismos enchufados, dicen esto es bueno y esto es malo, contratando a negocio guarro. Radio. Oh, 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 oh.
emisora. Que me guste, que me ponga. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Póntate en un rincón del barrio. Tu propia radio, póntate en un rincón del barrio. Tu propia radio, a ratos libres, a radios libres.
Molt bé, doncs aquí teníem Amor Todo Povo i aquí en directe assemblea Majares 7:30 i ja sentiu que, bueno, jo no m'he presentat abans qui érem els Majares, ho farà el Majara que acaba d'arribar ara, només he presentat les invitades.
Bueno, aquí Eduardo Manos Tijeras, que ara sus manos tendrán que ser mucho más suaves, lindas, y no pueden ser tijeras en el mundo mundial.
No cortes tanto ya, eh?
Ja no he de tallar tant, ja no puc fer tantes tijeretades i altres coses sí que hauré de fer, valgui un Déu. Però bueno, això ho explicarem més endavant, no? Perquè... No falta que... Ara ja les coses no tenen... No hi ha pressa. No hi ha pressa.
Tot i que avui, un diumenge més, hem
arribat amb pressa.
No, últimament el programa estava...
Has pogut avisar les convidades que arribaves tard, no?
Sí, per suposat.
Quant rato has arribat tard?
Que ho diguin elles.
Res, 5 minuts.
Molt bé, perfecte. O sigui, ja són coses ja internes del programa, però bueno, ens agrada no, explicar-les.
Tot el que és intern és públic. Sí, estem sí, a contrabanda, Ràdio Lliure.
Llibertat d'expressió. doncs sí, ja ho hem dit abans, 3 setmanes seguides fent programa, però uns quants programes sense la presència d'Ola Monos Tijeras,
sí,
dedicat a altres menesters.
Bueno, és que sí.
I bueno, ja ho sabeu. Escolteu el programa passat, si voleu saber com...
Ah, ja ho vas dir.
Bueno, com i de quina forma, no? Senzillament la llibertat d'expressió i de creació...
I d'interpretació...
Es difon, no?
Molt bé.
I com la família Majara, doncs... Pues,
tornarem avui, no? Més endavant.
Segur.
Quan em posis els controls.
Exacte.
I tingui el poder.
Ara mateix, ja ho està dient, pues, sí, un servidor en Estotxa Majara ha començat pues, aquí els controls, però ja sabeu que nosaltres ens estem tornant. Com amb qualsevol tasca i qüestió que tingui a veure amb aquesta emissora, o com hauria de ser, emissora que ja sabeu que fem entre tots i totes els que formem part de la parrilla de contrabanda i també dels que esteu a l'altra banda del transistor.
Ara som contrabanda, ràdio lliure i rotativa.
Estamos en ello.
Estamos en ello.
Bueno, pues teniu moltes formes de col·laborar-hi. A vegades pugui ser venint als nostres actes, presentant projectes de programa, amb donacions, fent-vos socis col·laboradors, bueno, mil i una formes, però bueno, totes més o menys resumides a la web contrabanda.org. I se'ns ha passat abans de dir-ho, una altra forma d'escoltar aquest programa, la més potser fàcil per molta gent, si tens connexió sobretot, és des del podcast... Que és quan, bona, Edu, t'acordes?
majares.contrabanda.org.
Fantàstic. On trobareu tots els programes penjats.
Encara que el pròxim d'Equifi.net em posi problemes a vegades per escoltar-ho.
Sí?
Sí. Va. Escoltaré.
Tot solventable. Doncs pues ja sabeu, ja podeu posar comentaris, escoltar programes antics, i etc etc. L'últim, el de les companyes Laura i Aina, que van venir a presentar el conte El Temps. I jo, companys, anem a aquest programa que està sonant ara. De fet, com que el temps és relatiu, hi ha gent que potser ja l'està escoltant... el 2020. Doncs com que això pot ser que ho estigui escoltant gent d'aquí...
10 anys.
Milers d'anys.
Bueno, jo soc una persona que ho escoltarà d'aquí uns quants anys. Posaré.
Home, una segur, i potser perquè no...
Les quantes, no?
Altres petites persones que tenen...
Quan, no, clar, perquè tot aquí gestaran tantes coses, donar tanta informació útil i... No?
No ho sé.
Intentarem.
Tants consells.
Però bueno...
Necessites consells.
Esperem que sí, protagonista...
No? Cachete, sí o no?
Ara ens ho diran, no? Esperem que protagonistes del projecte o de l'ente que ens venen a explicar l'Itziel i l'Eulàlia, pues, potser ho escoltin d'aquí un temps. Bueno, doncs, vosaltres no ho hem dit al principi, i de fet sou una part del projecte que es diu Chicaia.
No,
Chicaia, veus? Ai. Que, de fet, l'hauríeu de definir vosaltres, perquè està clar que serà qui millor ho fareu, i així comencem a situar una miqueta del que parlarem avui a la gent, no?
Vale. Sí, sí.
Qui sou?
Ja entrem, entrem a saco.
Sí.
En la vida extraterrestre.
Sí?
Sí.
Vale, pues sí, la Iciar i jo, bueno, jo l'Eulàlia venim de Chicaia, també hi ha un tercer educador, que és l'Enric, i el projecte de Chicaia va néixer fa un any i mig, al setembre de l'any passat, amb unes famílies que venien... Bueno, el projecte de Chicaia és un projecte d'educació lliure, I neix amb les famílies, amb unes famílies i amb una educadora i un educador d'un altre projecte, de la Magarrufa. I llavors, això, al setembre de l'any passat van començar aquestes 6 famílies, si no recordo malament, mm-hmm. i 2 educadores. I res, ha anat evolucionant, han anat apareixent noves famílies, han anat marxant famílies antigues, i ara mateix som 8 famílies, acaba de marxar una, abans érem 9, i 3 educadors o educadores, perquè jo m'he incorporat a aquest...
Bueno, recentment.
També, bueno, sí, és una mica lío.
També ha crescut no, la família.
No? Suma resta, això, crec sí. que tots hem fet la IGB, no?
Sí.
Encara ho sabem fer.
Sí.
Com que aquest programa s'escolta fora de les fronteres de Barcelona i es radifona altres ràdios lliures d'arreu, podríem situar també, no? Una mica geogràficament on esteu? O quin és el nucli on s'incuba aquest projecte?
Sí, bueno, estem al barri de Gràcia, no ho hem dit això. Sí, estem a un local del carrer Llibertat i compartim el local amb una altra associació que es diu Titània, que és una associació bueno, de parts naturals i de medicina més alternativa.
Titània d'Escó, no?
Sí, exacte. Sí, sí. I compartim el local amb aquesta gent.
Molt bé. O sigui, vosaltres heu començat, diguem, definint-vos com a projecte d'educació lliure, no?
Sí.
Bé, si us sembla... Després anirem una mica definint, no? Que
catalanitzant tenim un projecte d'educació lliure, perdoneu, que és una associació, Xicalla, que són 3 educadores actualment i 8 famílies que fan un projecte d'educació lliure, que ens explicaran què és, perquè no ho sàpiga, a un local de carrer Llibertat, que es coneix com a Titània, el local, no?
Sí, sí, sí.
I bé, que suposo que qui vulgui anar-hi, no?
Sí.
Allà podrà conèixer, però qui no pugui anar-hi no tingui tan fàcil, com us pot conèixer?
Val, tenim un blog, la Iciar això ho pot explicar millor que jo, em sembla.
Vinga, va, Iciar.
Bueno, que és xicaia.wordpress.com.
Mm-hmm. Xicaia.wordpress.com, xicaia, TX?
No, X.
Vale, però si jo hagués fet malament. X...
I hi ha un mail també, que igual també és una manera, no? Pregunteu el que vulguem i responem. I que és jugandachicalla@gmail.com.
A part de que també a vegades heu fet jornades de portes obertes on la gent presencialment i físicament pot conèixer-vos en persona, veure l'espai físic i preguntar, sobretot, no?
Sí, sí.
Mira, aquest divendres, aprofito, hi ha... Bueno, nosaltres pertanyem també a la XEI, a la xarxa d'educació lliure, i aquest divendres hi ha un XEI fòrum, al Pati Llimona, que és una mica, bueno...
Per trobada.
Sí, trobades, i es fan xerrades i així, i aquest divendres, bueno, és presentació de diferents projectes i una mica presentació de què és l'educació lliure. Bueno, com l'entenem nosaltres. Mm. Sí, mm-hmm. Vulguin anar al Pati Llimona a les 7:30.
Que recordem que el Pati Llimona és el centre cívic que està al barri Gòtic, a Ciutat Vella, carrer Regomit, si no m'equivoco. Mm-hmm. Bueno, és una ocasió molt bona per, no?, que la gent pues, una mica sàpiga de què parleu, no?
Mm-hmm. Bueno, i aquí ens ha introduït un nou aspecte que ens podreu xerrar una miqueta, tot i que venim a conèixer a Xicalla, pues, això de la xarxa d'educació lliure, de Txell, mm-hmm. que ja és un projecte que fa uns anys que funciona, amb més o menys activitat, però... que està, suposo, consolidant-se a partir de les noves experiències que van sorgint, no?
Sí.
Molt bé, fantàstic. Mira, quants temes t'hem introduït avui, sí. Ja?
Home, jo, a mi m'agradaria que avui, a més amb un tema que, bueno, ens toca tot estant de prop, sigui, bueno, per múltiples raons o no, però jo crec que sigui que més o menys tots podem tenir una opinió, ens interessa que la gent participi. A un telèfon, jo crec que serà el més directe perquè us plantegin preguntes o us rebateixin coses que vagin sortint avui. 93-317-7366 93-317-7366. Avui no regalem comptes, però bueno, els podeu invitar personalment a que us vinguin a veure, no? Per exemple, bueno, no sé, potser no és tan fàcil
que vinguin una jornada, no, no és una.
Exacte, s'apuntareu especialment.
I bé, jo crec que hauràs posat algun disco del Xesco Boix avui, no?
Bueno, porta l'Araba de
Bo. L'Araba de Bo, doncs...
Com ho saps, jo...
Entraria en una sí. cançoneta, no?
Ara la preparat. Tinc un altre preparat que sé que a tu t'agrada. I
ah, molt bé.
I així també ens dona una miqueta més de marge que truqueu vosaltres i ja que ara anem ordenant les idees, no?
Sí, molt bé.
Pues escoltarem en Masoni des d'un disc que es diu Si els dits fossin xilòfons, que hem escoltat abans bastant, bueno, no bastants cops, no, però fa temps.
Algun
que altra vegada. I
l'Àngel...
Sí, hem escoltat aquesta versió del Bob Dylan molt xula, però bueno, ara escoltarem una altra també prou bonica que es diu Jeroglífics, Masoni. Som-hi. Ja que estem, alguns majares estan molt locals.
Jeroglífics, tu, que devia ser difícil ensenyar a escriure jeroglífics, eh? En aquestes coses, no? Si ja és difícil ensenyar a escriure, no? Però jeroglífics, tu.
Oh, i tant.
No? Has de fer els dibuixets i tot plegat. Què, senyor, hem d'entrar ja, no?, amb l'educació lliure.
Exacte.
I des d'aquí, doncs, us preguntarem, el primer que dèiem abans, ja, què és l'educació lliure? Amb un terme que compartim tant nosaltres com les ràdios lliures, que a vegades també, pues, és un concepte tan ampli o tan... No? Tan, ja també t'han utilitzat, no?, la llibertat en certs sentits, que costa, no?, que la gent ho acabi entenent.
Pues en el vostre cas, que a més a l'atzar o el que sigui us ha portat a estar situats al carrer Llibertat, pues sí que no ho sé si bueno, vosaltres pues esteu d'acord amb... No sé si hi ha una mena de definicions o forma de veure-ho... Bueno, no, em refereixo a l'educació lliure consensuada, però o almenys com el vostre projecte educatiu ho veu, no? Complicada.
Clar, és difícil, bueno, per mi és difícil definir així ràpid i corrents. Però bueno, una mica seria que per nosaltres el nen és el protagonista del seu aprenentatge i del seu creixement. I l'adult, bueno, el que fem és acompanyar-lo i, bueno, seguritzar i donar-li recolzament. Ell és una mica el que tria segons les seves necessitats, no? I va fent, i va marcant, i hi ha temporades que, bueno, li, per un desig intern li motiva a fer un tipus d'activitat i la fa, igual la fa durant molt de temps i només això, i, o no, o està fent tastets de diferents coses, o, bueno, una mica és això, no? Donar les possibilitats, preparar l'espai i donar les possibilitats perquè, bueno, nosaltres treballem en criatures de 2 a 6 anys, que també és, bueno, és una etapa concreta, no? De 7 anys cap amunt és diferent.
Bueno, fins ara era el preescolar, no?
Sí.
Que era, volia dir que encara no estaves ni a l'escola, com si diguéssim, eh? No sé si...
Sí.
Ara ja fa temps que va canviar la categoria, però, bueno, educació infantil, és a dir, no, ara?
Sí, sí.
Sí, sí, però de fet és l'etapa no obligatòria, pues d'escolarització.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, és obligatòria perquè s'entén que els pares en si mateix o els agents que acompanyin aquella persona, no? Li seran, faran o sigui, poden fer el mateix, no? O ensenyaran a aprendre una mica algunes coses o a fixar-s'hi, no?
Sí. Sí, a mi una cosa que m'agradaria dir així és que com cada vegades aquesta paraula, no, educació lliure, com que pot portar moltes confusions o moltes interpretacions, no? I potser també la gent que ha començat a investigar amb aquest tipus d'educació també ha passat per moltes maneres de fer fins a arribar ara, no? Però que educació lliure no vol dir o libertinatge o que la criatura...
Una mica sí, no?
O que la criatura fa el que vol en qualsevol moment i perquè sí, no? Vull dir que és molt important tenir present quina responsabilitat tenim com a adults a l'hora d'ubicar les personetes en el món, no? I llavors tenim, això implica, pues, estar presents d'una determinada manera, posant uns límits i acompanyant el que emocionalment provoquen, no? Aquests mm-hmm. límits o aquestes...
Però perquè he entès, o sigui, és més que res posar el protagonisme, que és el que heu dit al començament, no, amb el nen, no? Mm. Però això no vol dir que és això, que el nen sigui l'únic o l'únic actor de tot això, no? Mm. Dir que també és això, les relacions suposo que s'han d'entendre a diferents direccions, no? Hi ha diferents elements allà que són importants. Molt bé, perquè era això, jo que veig que últimament hi ha molta gent que acaba... Suposo que també es concep, no?, com un tipus d'educació lliure, el fet de que és el nen bàsicament el que sempre decideix.
Clar.
Com s'anomena això? Libertina?
No sé. No. Vull dir que sí que és oferir l'espai perquè la criatura pugui decidir en allò que pot decidir, no? O sigui, una criatura de 2 anys no és el mateix que una criatura de 4, no? O sigui, ha passat per unes experiències, per un... ha adquirit certs coneixements d'ella mateixa i de l'entorn, i això també el permet, doncs, decidir més coses que potser una persona de 2, no? El que passa que una mica com està funcionant el món ara és que tant l'escola com tots els àmbits de la vida estan pensats des de la mentalitat adulta o des del funcionament adult, no? I també orientat a aconseguir uns determinats objectius, no? O una funcionalitat, no? Llavors és com intentar desmarcar-nos d'això i crear un espai de... O sigui, que sí, que la criatura sigui el protagonista, però perquè sigui la protagonista del seu aprenentatge, no?
Llavors, en el punt aquest que dieu, no?, que és, el protagonista és infant, no?, però quan estem parlant amb l'educació o amb l'escola on ja hi ha tot un grup d'infants, com ho feu, això? O sigui, perquè no sempre tenen els mateixos desitjos, ni sempre tenen les mateixes motivacions, ni són bàsicament iguals, o sigui, això, que cadascú és diferent, no? Llavors, com ajunten aquests dos, vull dir, aquests factors, no? Que sigui el protagonista l'infant, i quan hi ha molts, com ho feu? O sigui, això? Com plantegeu fer les activitats col·lectives, o com és el dia a dia o la dinàmica d'un dia a l'escoleta lliure?
Clar, bueno, igual...
Jugant a la xica.
Sí. Igual no, també explica que la majoria d'escoletes, la ràtio, o sigui, la quantitat de nens i adults és molt petita, hi ha molt poquets nens, bueno, comparat
amb
l'escola normativa...
Oficial, pública.
Sí.
O, bueno, és l'estat, sí. O sigui, la llei educativa, no?
Sí.
Bueno, suposo que entra dins també de, imagino, no?, de la... del propi ADN d'un projecte així, no? El primer, entenc, la qualitat més que... o el que vosaltres entengueu per qualitat, que la quantitat, no? Quan les escoles es veuen obligades a complir aquestes ràtios, tant en un sentit més d'alí quantitatiu com d'intentar representar, no?, en una sèrie de coses... Però sí, perdona, que t'he interromput, no?
No, no.
No t'he sempre interromput. Sí. Perdoneu, una mica maleducats, però... No, això com és un dia a l'escoleta lliure, va?
Bueno, començo i... doncs...
Hola, bon dia!
Sí. A veure, com el que abans ha dit...
Un saludo a la bandera, no? Braç aixecat,
sí,
el toc de trompeta...
No? Obliguem a que saludin, no.
Braç en l'aire, no?
Sí. No, com m'ha dit abans la ICIAR, és molt important perquè es pugui desenvolupar aquest tipus de, el que dius tu, perquè es pugui congeniar el desenvolupament propi de cada criatura amb altres criatures, doncs és molt important l'espai, no? O sigui, l'acondicionament de l'espai i un tipus de presència de l'adult. Val? Llavors, com està preparat l'espai? Doncs en el nostre cas, clar, això també va... cada projecte és molt específic en funció de les condicions amb les que et trobes. Però,
els racons?
No especialment així. Sí que hi ha com diferents espais diferenciats orientades a activitats més concretes, no? Doncs nosaltres, per exemple, tenim la sala de matalassos, que és la sala com de psicomotricitat, on poden fer salts, córrer, hi ha molts materials més tous i més durs, poden experimentar sobretot amb el cos, no? Una mica. Llavors tenim l'espai de pati, on hi ha un sorral i diferents carritos, cotxets, i l'espai més de, com de jocs més manipulatius, no? Pues jocs de construcció, o també hi ha una cuineta, hi ha nines, hi ha teles, i és com un espai com d'activitats més tranquil·les, per dir-ho així, i també on apareix més, també jocs més... Bueno, la sala 5-3 també apareix simbòlic, però bueno...
De diferent tipus.
Sí, de diferent, amb un altre ritme, amb un altre... Sí. I llavors el tema és el dia a dia. Arriben les criatures amb les seves famílies de 9 a 10 o a 10:45, és l'hora d'entrada. Aleshores, a mesura que van arribant, doncs és un moment en què les famílies, en funció de també el seu temps, doncs es pot estar més o menys estona, es despedeixen, i llavors nosaltres ja hem preparat tot aquest espai que hem dit, i també preparem l'esmorzar, i una mica de 9 a 10:45 és com el moment d'esmorzar també. Aleshores, a partir d'aquí, a partir de 10:45 sí que tots els espais estan disponibles. Fins a 10:45 més o menys la sala de matalassos no està disponible, perquè els adults estem en el moment de rebre i no podem estar presents a tot arreu. I llavors, a partir d'aquí, un adult es situa a cada espai, normalment en dos, perquè bueno, el nostre espai sí, és, o sigui, permet que, per exemple, que hi ha uns finestrals molt grans, i doncs a fora estem a la White des dels altres dos espais, vull dir, es pot. I llavors doncs les criatures van circulant en funció del que necessitin o del que vulguin jugar en aquell moment. Sí, perquè també entenem que l'activitat espontània de les criatures i a partir de la qual aprenen és el joc, no? I que tampoc no cal que els hi proposem res. O sigui, que si tu deixes el temps i l'espai perquè la criatura pugui veure què necessita o què li està, no?, què desitja, doncs... I llavors aquests van circulant, i a les 12 sí que es fa un peron on és el moment de menjar. No obliguem a menjar, però sí estar presents a l'hora de dinar perquè vegin què hi ha, i és un moment com de parada. Sí que aquí hi ha una norma.
Home, és que és el tema de nutritiu és complicat, i a més cada cop s'ha donat més importància, no?, als centres educatius.
Sí.
I aquí, bueno, no sé fins quin punt també els pares, entenc que tampoc són, entre comilles, com els altres pares que potser porten els nens a altres escoles, però potser també us no sé si... suposo molt interès en aquesta part, no? Al fi i al cap...
És una preocupació, sí, de vegades.
I és una forma, bueno, important, on entra
la
pedagogia.
Però la dinar feu vosaltres, o que després porten menjar també?
No.
Això és important, també, no, aquest punt?
Sí, 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 bueno, el dinar ho fan les famílies, s'organitzen, i de manera rotativa, doncs...
Ah, cada una fa el dinar.
Fa el dinar per tots.
Bueno, o sigui, tots, tots mengen el mateix si els agrada i sí, si volen menjar-s'ho sí, i tot, no?
Sí, sí, sí. Sí,
també,
sí.
També és això, bueno, es van autorregulant molt les criatures. A principi de curs sí que és més complicat. Bueno, hi ha criatures que s'han d'acostumar a maneres de fer el menjar d'una altra família i bueno, sí que les, bueno, la primera setmana o així, no? Fins que van
una setmana?
Trobant. Dues setmanes, no, no és més. També és molt social. Bueno, nosaltres creiem que a menjar, i més com mengem tots, acaba sent una cosa social i veuen que els altres mengen i ells volen menjar.
No? Bueno, hi ha estudis que recomanen que és supersà menjar un àpat, o sigui, acompanyat en família, no? Mm-hmm. O sigui, mandra, no? I molt... bueno, ara
ens mengen bé, no?
Un altre tema.
Ens mengen bé.
Sí.
Però és això.
I també creiem molt que s'autoregulen. Igual hi ha criatures que, bueno, durant dos o tres dies mengen poquet o no volen menjar un tipus d'aliment i després igual veus que és que, bueno, han tingut la panxa remoguda o han estat refredats.
És així, no? O sigui, sí, ho fan així sí, i no, hi, no teniu cap cas de gent que no, vull dir, d'alguna criatura que no vulgui menjar durant molt temps, no?
No.
Bueno, i en el cas que es doni és estar alerta de per què s'està donant això, o sigui, i vull dir que... i veure tant llavors fer comunicació amb la família i veure si hi ha alguna cosa de més en això, no? Vull dir que també el que ens ofereix aquest tipus d'espai és estar superatentes a el que els està passant a les criatures, no? O sigui, com que hi ha un ambient molt relaxat, hi ha molts adults, per la ràtio és petita, doncs et permet conèixer la criatura bé i crear un vincle amb ella i llavors doncs entendre també el comportament, no? de les personetes que estan allà i entendre que, com venen de casa, no? I no categoritzar o no jutjar de no m'està menjant, que mengi, no? O sigui, no, a veure, bueno, donem el temps perquè les coses passin i puguem veure què fer, si hem d'intervenir d'alguna manera, no? O sigui... I llavors, bueno, acabo allò del dia,
sí, sí,
que no m'he quedat amb el menjar.
Jo anava a dir-te, va. I després de les 12,
és molt llarg,
la siesta, no? La siesta. Joder, que guai, no?
Bueno, després de dinar, els adults, bueno, netegem i recollim, llavors només estan disponibles...
No s'ofreguen cadascú?
No, encara no, són molt petits.
Bueno,
no sé, clar...
Jugant-ho podríem fer, eh?
El què? El què?
Fregar-se el plat.
Seria un mullader, o no?
Bueno, però ja els
es podria habilitar l'espai. Sí.
L'estiu, no? De fer allò que estigui a la piscina i...
Mira, seria una idea que... De moment no ho fem com que els adults ens encarreguem d'això, de moment. Vull dir, també és la gràcia també d'aquests projectes és que estan oberts també a anar canviant en funció de també el que vegis que es pot fer, no? Sí.
Bueno, és que això, suposo que es veu quines condicions o...
Sí.
Les possibilitats... N'hi ha, no? O sigui, són moltes, perquè és
cosa més difícil, no?
Jo que tenim, aquí els Majares també hem treballat en educació, crec que suposo, no dic que sigui fàcil igualment, però que acostumada a treballar amb 15 o 20 nens per un, no? Vull dir, no sé quina... Ara, bueno, que ve el dia a dia, després entrarem a les especificacions tècniques.
Sí, doncs això, després de dinar recollim, llavors també només... Durant aquest moment en què l'adult no pot estar present, també tornen a estar només disponibles dos espais, no? Llavors, doncs, quan ja hem acabat de recollir, tornen a estar disponibles els tres espais i poden... És la mateixa dinàmica, no? I després, cap a tres quarts de dues, comencem a recollir i entre totes i llavors a les dues fem el comiat, que cantem alguna cançó o expliquem algun conte. I també és el moment que van arribant les famílies. Ara mateix fem el comiat amb la mare, els pare, siguin, àvia, no? El qui sigui. I després, doncs, de dues a dos quarts a tres és el moment de que venen a buscar-los, a buscar-les. I s'acaba el dia, a xicalla, per les criatures. Sí. Nosaltres ens acabem d'endreçar tot, perquè com que compartim el local, doncs també doncs, hem de deixar l'espai perquè puguin venir les següents persones i...
Bueno, està bé, o sigui, jo crec que és molt important, jo dic que en elements de locals, no? O sigui, compatibilitzar coses, gent que necessita local més de tardes o planteja per si el mateix pot fer una altra cosa, està molt bé.
Sí, sí,
jo
sí.
Que hi vaig passar, jo crec que està bé, prova l'espai.
Sí, bueno, sí. I per el que dieu, doncs, té aquesta adaptabilitat a les circumstàncies, no? Amb el que podeu jugar i flexibilitat, que evidentment un altre tipus d'espais o centres o projectes educatius més complicadament tenen, no? On han de ser més rígids. Clar. Us sembla que fem un paró musical molt curtet?
Jo volia dir una per acabar això.
Una paraula.
Llavors, o sigui, que quedi clar, el dia a dia hi ha com dos moments on pacteu el... No? Que és el moment de menjar, merda, m'estan trucant. I el moment de recollir, no?
Sí. Bueno, sí. Sí.
Perdoneu, eh? I llavors, a les escoletes normals o a les guarderies o llars d'infants o així, què fan? Jo no me'n recordo.
No fa tant, eh? No, sí que fa uns anys que no anem.
O sigui, fan activitats ja amb aquesta edat o... És que no me'n recordo, eh?
Una mica depèn de la llar d'infants, m'imagino. Però hi ha moltes... Com les ràtios són molt més grans, poden arribar a tenir 22 criatures amb una persona i un auxiliar que, bueno, que igual està només unes horetes. Moltes vegades es tenia les criatures sentades tranquil·les fent fitxes perquè una persona amb 22 criatures poca cosa més pot fer. Si les deixes que facin, no, bueno, és això.
Te la lien.
Clar, no, perquè ells facin, tu has de seguritzar l'espai, no? Si són criatures, i bueno, no pots dir, mira, fes el que et doni la gana i jo marxo cap allí, no? Has d'estar present, no? I amb 22 criatures és gairebé impossible.
Clar, o sigui, realment l'element, o sigui, bàsicament el que transforma aquestes coses, no dic perquè suposo que hi ha moltes educadores o gent que està treballant a molts llars d'infants, o sigui, que els agradaria molt més això, que simplement és una circumstància, no? De mercat o de visions, no? D'estructurades de l'Estat o coses així, en aquesta idea, no?
Sí, bueno, per una banda és això i també per una altra banda és la manera d'entendre la criatura i el creixement, no? El desenvolupament que tenen, no?
Sí.
Perquè hi ha gent que creu que és l'adult el que ha d'inculcar els aprenentatges al nen, no? Hi haurien aquests dos... dues coses diferents, no?
Sí, que respecte a això d'inculcar o no inculcar, nosaltres en general, o sigui, oferim l'espai, oferim els materials, però no dirigim o no intervenim, o sigui, l'inici de l'acció, del joc, de l'activitat no la fem nosaltres com a adults, sinó deixem el temps perquè sigui la criatura qui l'iniciï, no? I si ens convida o si veiem que el podem compartir, doncs ho fem, no? També cadascú com se senti, que veu que
sí,
ho ha de fer.
Per exemple, realceu, quan a gust veieu que a gust fer una cosa interessant, que voldria participar amb més nens o així, potser captar l'atenció, com dir, mira, que està fent aquest o així o no, tampoc?
No. Bueno, més això de captar l'atenció...
No sé, jo ho pregunto. Que...
Bueno, ells es fixen molt en
sí, sí,
el que fan els altres.
Molt.
Llavors no cal... Normalment no cal que l'adult els engresqui a fer massa cosa. Sí que hi ha vegades que nosaltres proposem materials que, per exemple, no estan a l'abast, ells saben on estan i ens ho poden demanar, però no estan, tipus pintura de dits, coses així, no? Que ha d'estar com...
I a cada dia, doncs,
treurem clar, nosaltres això, o... diem, mira, us ve de gust fer pintura, igual diuen sí, igual diem no, pasta de sal... fent pasta de sal. En aquestes activitats més de, així, no, que serien més plàstiques, d'embrutar, sí que l'adult, bueno, està allí acompanyant més a prop, no? Més assegut amb ells a la taula, i sí que acostumen a ser més col·lectives les activitats. Però si no, són molt espontànies, es fan grupets de 3, després 5, després estan tots fent un joc pulsional molt fort, però és com molt, bueno, es junten, es separen, uns descansen,
sí, sí.
Els
altres... Nens.
Sí, sí, sí. Un caos així fluid, no?
És meravellós.
Sí, sí.
Una entropia activa, no? Sí. Que acabes amb utilitzant.
Sí.
Va, doncs, posem la musiqueta així
fem aquesta
respirem música. Una mica, no?
Com que serà curtet, i ja ho ha dit abans l'Edu, i citava que posessin Ara va de bo, per exemple.
Per exemple.
Doncs, abans, bueno, només un apunt perquè la gent que estigui escoltant doncs, pugui també cotillejar per la xarxa i pugui fer-ho per connexió. Heu parlat que formeu part d'aquesta xarxa que es diu la CHEI, la xarxa Educació Lliure. Tenen una web que és educacioliure.org on doncs, podeu veure una miqueta també com s'estructura aquesta xarxa, qui forma part i com també es defineixen. Vinga, ara va de bo.
Sí, de veritat.
Jo que no parava de nit ni de dia i que estudiava no sé què ni com, em va agafar un dia la mania d'anar a conèixer món i cantar tothom.
Si no saps què fer, vine amb mi, que tens suara, dos, que anem pis a por. Si no saps què fer, vine amb mi, que tens ja anem res que voltem pel món.
Si no tinc qui m'acompanya, és igual, me n'aniré com Mahoma a la muntanya. Faré concerts amb un flabiol de canya.
Si no saps què fer, vine amb mi, que bé serem quatre, anem qui sap on. Si no saps què fer, vine amb mi, que bé, ja serem cinc que voltem pel món.
Van venir els que viuen allà a les barraques, van venir els que porten guitarra i cançons, i un pastoret que guarda vaques flaques, i un noi d'aquells que mai no ha menjat torrons.
Si no saps què fer, vine amb mi, que bé serem sis, que anem qui està bon. Si no saps què fer, vine amb mi, que bé, ja serem set que voltem pel món.
Menjarem si algú ens en dona, si no res, aire del cel. I potser passem l'estona pensant qui tens deu fer allà a Barcelona.
Si no saps què fer, vine amb mi, que bé serem vuit, que anem qui sap on. Si no saps què fer, vine amb mi, que bé, ja serem nou que voltem pel món. Ja serem deu que voltem pel món. Ja serem cent que voltem pel món. I serem mil que voltem pel món. I serem molts que voltem pel món.
Bueno, ara va de bo, no? I tornem a ser.
Ara va de bo, això va en sèrio, esteu a Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, emissió online, i ja sabeu que això és l'Assemblea Maharas, que estarem en directe fins a les 9, en aquest programa quinzenal, amb les companyes de Xicalla. Ho he dit bé ara, eh?
Sí.
Però Xicalla és el mateix que Quitxalla o no?
És un joc de paraules.
Sí, no.
O sigui, Xicalla és mainada sí. O...
Canalla. Es va m'adonar després, jo sóc de Tarragona. I es diu Xicalla i es, bueno, aquí a Barcelona crec que es diu Xicalla
a forma més
però bueno, la teoria, o sigui, tindria més sentit Xicalla que no Quitxalla perquè xiquet. De xiquet o de xica, sí. En canvi Quitxa no, no. Quitx és un plat, no?
Ve del quechua o...
O de, més, quich,
o de quillos.
No. Bueno. Quan és quich?
Bueno, sempre és més
bonic. Estaria molt bé quichalla amb el rotllo...
Ja ho farem.
Com no? Quich? No, com la...
Bueno, sempre és més bonic i més...
La nostra escoleta lliure.
Més nostrat que dir-ho canalla, no? Però canalles? Bueno, també és una altra forma. Canalla. Que a mi de petit sempre em ven...
Bueno, hi ha tantes paraules, el problema és que les deixem de fer servir. Amb això vosaltres introduïu lèxic?
Bueno, les criatures mateixes, no? Van fent paraules.
Home, tenen vocabulari, no? No,
a part és molt graciós perquè pues, tenim, per exemple, una nena que, és, bueno, que parla alemany o una que parla italià i és supercuriós com van incorporant al seu vocabulari les paraules d'altres llengües.
Clar, perquè, per exemple, ara aquí entrem en altra cosa, no? Dins que cada ambient de casa és diferent o així... Quin perfil? O sigui, són semblants els nens i les nenes que hi ha, o l'entorn, o això? Vull dir, trobeu una gran diversitat, o són molt diferents? És que no ho sé, jo dic, perquè crec que hi ha un perfil concret en la gent que pugui estar... que no és tan reduït, però tampoc és que sigui amplíssim, no? La gent que vulgui portar els fills a una escoleta així.
Sí. Clar, hi ha diferents dimensions, no? O sigui, a l'hora de dir quin perfil, no?
Clar, clar, ja no us vull fer cada, perquè potser us estan escoltant molts pares.
No
me l'interpreteu, ara, les paraules.
Jo crec que com la similitud més principal, tot i que parla així tan categòricament, és, et pots, em puc, com es diu, enganxar els dits, és gent que està preocupada o que li dona molta importància a la criança de les seves criatures de ben petitons i que per X motius doncs a la pública no li ha acabat de convèncer, les concertades tampoc, perquè clar, per criatures tan petites
tampoc no hi ha tant
oferta pública. Recordem que la pública igualment és pagant, no?
Sí, es paga, sí, sí. I és sobretot doncs, gent també amb ganes que té la necessitat de trobar algun projecte una mica diferent, no? Llavors, clar, a nivell econòmic sí que són projectes que valen els seus diners i llavors doncs que hi has d'invertir, no? Però també són famílies que reorienten a la mesura de les seves possibilitats el seu treball, la seva activitat econòmica perquè es pugui donar.
Sí, esteu satisfetes amb la implicació de la família?
Sí, sí. A part que també és això, no? També cada projecte concep una mica la implicació de les famílies de diferent manera, no? I si una família doncs, potser no pot contribuir econòmicament però pot contribuir, o no tant econòmicament però pot contribuir d'una altra manera, hi ha projectes que sí que contemplen aquesta possibilitat, no? També en funció de les necessitats, no? Perquè clar, com que són projectes que no reben ajudes d'enlloc i són projectes privats o autogestionats, depèn de com tu vulguis mirar, doncs
bueno, són privats, o sigui sí, que si més privats, o menys autogestionats.
Sí, sí, exacte.
Si són privats, representa que són autogestionats.
Sí.
Bueno, representa...
Sí.
Potser el que no seran tant...
Més que ara és que és un servei que, bueno, que cal tenir un contacte tan directe. Pues,
sí, sí.
Tu pots definir això, si vols que hi hagin educadors o que siguin els pares que t'acompanyin, o l'altre o més enllà.
El que entenem és que no tindran una concepció mercantil que algun... que malauradament pues, una filosofia o una forma de funcionar que ha entrat en el món educatiu, també com en tants altres.
És la part de que depèn de com si no se'n va s'ensorra el projecte.
No, i més això, vosaltres, per exemple, esteu empleades a, no, a l'escoleta d'una manera o una altra, i no entrarem a parlar de
talls laborals.
I suposo que d'una manera o una altra també aneu creant un fons per garantir la continuïtat del projecte, no? O sigui...
Sí.
No sé, vull dir, això ja és entrant en economia,
sí.
I és una altra cosa, no? Vull dir, però...
Sí, és un tema complicat.
És complicat, sí. Perquè ara mateix està tot molt complicat, sortint els números.
És com qualsevol projecte que vulgui començar, no? I un projecte del qual vulguis tenir una retribució econòmica per poder viure mínimament, o sigui, com qualsevol o cooperativa o qualsevol projecte així que impliqui una manera de fer una mica diferent, però que vulguis tenir una... això.
Bé, el bo de vosaltres és això, que és una mica perquè les ràtios o aquestes coses suposo que hauran anat creixent a molts nivells, és que si es entraria en contradicció, el fet de voler no créixer molt més, entraria en contradicció en certes coses, i també entraria en que suposo que hi ha una voluntat de que sigui oberta a molta gent i que tothom, més o menys, qui volgués, pugui tenir un accés a tot això, no convertir en algú que sigui elitista o classista en alguns elements, no?
Sí.
Perquè això és una cosa que sí que a vegades alguna crítica o apunt que se li pugui donar i s'ha sentit des d'aquest, no sé, vosaltres com...
Sí,
com si amb l'experiència veieu que no, és un tòpic.
Els aliments ecològics o com certes coses, no? Que,
alternatives que es plantegen...
Comencen a haver-hi altres projectes que suposo que deuen... sortir, bueno, això ho digueu vosaltres.
Bueno, es pot trobar molts paral·lelismes, no?, amb aquest exemple que deies tu, del de, no, el de primar, per exemple, l'agricultura o la distribució que es basa més en la proximitat i que sigui d'una forma productiva ecològica, pues, primant, pues, potser, com dèieu vosaltres, l'educació lliure, primant la qualitat i l'espai que no, la qualitat.
Però justament hi haurà gent que el que vol és menjar ecològic, és igual que sigui on sigui, en canvi hi haurà gent que hi ha per filosofia o el que sigui, el que vol és... un altre tipus d'agricultura, no? O sigui, això, que sigui local, o sigui, a part d'ecològic, que sigui local, que sigui fet amb unes condicions... No? Perquè això, ecològic no vol dir que tu puguis estar explotant els teus treballadors, potser, aprofitant de...
Bueno, és un altre vertent.
Sí, però, no, bueno... però són etiquetes, no?
Tu volies dir alguna cosa o no?
Que no és classista, no?
No, és que ara està pensant que... Sí, que és una crítica que es fa així, però també que podia ofendre a moltes famílies que tenim que, bueno, ho prioritzen i ho prioritzen a consta d'unes altres coses que hi ha gent que, bueno, cada cap de setmana va a porar o, no sé, a vendre el vermut, ni que sigui, i ja se n'estan d'això per oferir-los això a les seves criatures, no? Llavors...
Bé, és que al final la reflexió que s'ha fet moltes coses quin valor tenen les coses, no?
Clar.
I que és aquest costa una cosa, que és aquest costa una altra, en aquest gastes una cosa o aquest gastes una altra, no?
Sí.
En el cas d'ahir, per tenir un cotxasso, sí. I després li és igual no?
Mm-hmm. Sí.
I això potser portarà la nena a l'escola pública, el que sigui, o l'altre. Mm-hmm.
O es pot donar la situació que potser pares que portin els nens a... Pares i mares que vagin a la vostra escola potser siguen optant per aquesta opció, però potser no fan un gasto de diners amb l'educació dels fills amb aforada, com pot ser que sí que ho facin altres pares que optin per altres, que puguin accedir a la, ja des de petits a l'opció pública, no? Vull dir que, per exemple, que tot i optar per lo públic, també es donen moltes causes de famílies que potser per la situació laboral i realitat que tenen pares i mares, pues, per exemple, es gasten un munt de diners, es van obligats, o creuen veure's obligats amb cangurs, extraescolars, a part de potser de com satisfan, no? Certs capritxos, entre comilles, dels infants, no? No sé si... Bueno, suposo que això també ho deveu veure, no? Que més enllà d'optar per això, els pares i mares que van a la vostra escola, també a casa entenc que, amb els altres àmbits en què aixequen els seus fills, pues, potser també diferencien, no?, del model que malauradament ens veiem rodejats.
Sí, jo és que veig com que la diferència més principal és el plantejament, no? O sigui, què et porta tu a voler un projecte així? I a partir d'aquí, en la mesura del possible, clar, això és des d'una visió com molt individual o familiar, no? Com t'organitzes perquè pugui ser així? Pots resoldre-ho tu individualment o pots resoldre-ho buscant pues, famílies que estiguin així en la mateixa situació. Vull dir que hi ha diferents nivells també d'implicació, no? o de resolució d'això.
No, perquè aquí és on entraríem, doncs, en el concepte aquest de lliure, no? O actives o alternatives, o sigui, o l'educació a casa, o sigui, tot unes branques, no? De que suposo que al final era això, són educacions antisistema, no? No antisistema, però dir que estan fora de... l'hegemonia aquesta o el que és... Perquè una de les coses que passa al final és que no saps com, però la societat ha evolucionat en crear un model més o menys homogeni que és, pues, què sé, quasi la totalitat de tot, i ha sigut útil o ha sigut una cosa així, però ara justament des de fa temps, suposo, o sempre n'hi ha hagut, no? Pues resistències o això, projectes que vulguin construir altres coses, no?
Bueno, i el mig de l'ensenyament és un dels àmbits on realment és més difícil, no? Clar. Que es puguin trobar...
Sí.
No, jo el que volia explicar és que expliqués una miqueta quin ventall o quina història i quins conceptes o quines diferències hi hauria entre unes coses o unes altres, no? O... Per exemple, és difícil i és una... Això, com dient, vinga, va.
Sí, és algo complicat, i jo perquè tampoc així a nivell, tampoc tinc tant coneixement com per dir-te crec que això es diferencia així, 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 però sobretot, o sigui, el que és més específic, jo crec, dels projectes d'educació lliures és la comprensió, o sigui, quin tipus de, com comprenem a la criatura i a l'ésser humà en general, no? O sigui, i què creiem que és el que li permet desenvolupar-se de la millor manera que es pot desenvolupar, no? O sigui, aquest seria com una mica també un dels trets, no?, específics, una determinada comprensió de l'ésser humà, i no plantejant-se amb el que sigui funcional per la societat o que arribi a ser d'una determinada, sinó que serà el que serà, no? I ell tindrà o ella tindrà la responsabilitat del que és, i això, no sé, és una mica un dels trets que no sé si hi ha altres tipus, o sigui, no et puc dir això, no està en els altres llocs, no et diré això perquè no ho sé.
Bueno, però potser sí que el que dieu és que és en el vostre cas lo central, no? Com sí. Potser en altres tipus de llocs, i pot ser present, però potser no és el que es prioritza o altres coses.
Bueno, jo suposo que dins diferents formats que hi ha, ara com per reestructurar una mica més ràpid, jo que faig categories ràpidament, doncs tindries així, el que és... amb una educació, pues, a través d'uns educadors que no serien pares, no? Que hi ha una presència d'aquests.
Ah, bueno, sí.
No? Després hi ha, pues, que serien pares que s'ajunten i fan la col·laboració, i gent que fa això individualment a casa, o sigui, optant. Ara, dins d'això, cadascú pues, pot fer-ho d'una manera o d'una altra, no? Però bàsicament, o sigui, el que diria vosaltres, això, que és l'enfoc, el que determina dins el vostre cas que és l'educador és que el nen és el protagonista, suposo que cada altres branques és, però que suposo que també és la dificultat de saber fer això, no? Perquè és això, si no, jo dic vosaltres perquè suposo que heu estudiat educació i tal, o no, o heu treballat en altres llocs així, i per algú us agradarà, no? Però clar, tu, el món no va així moltes vegades i costa, suposo, fer el pas a saber-ho fer així, no? Jo he treballat amb nens molt temps i I, hòstia, suposo que la gent m'ha dit, o sigui, que es tractava diferent a la majoria dels monitors o que tenien que tenir una relació diferent, però jo ara mateix em costaria... O sigui, que estàs acostumat, no?, a que has d'estar allà intervenint o que has de mediar amb tot o has de decidir o has de dinamitzar o has de...
Bueno, i tu com a nen, com a infant, també has mamat i has rebut...
Clar, clar, i tu com a infant justament t'han estat marcant contínuament què és el que toca fer, no?
Que no sé si us trobeu amb pares i mares... Perquè que, bueno, també hi ha una tradició, evident, potser, bueno, això també podem entrar si hi ha un auge o s'està parlant els últims anys més de lo que sigui educació lliure, etc. Però també hi ha un passat, no? O unes altres èpoques on a Catalunya pues, també va estar molt present. Que hi ha home, pares i mares que...
Tu has anat a una escola progre.
Bueno, no, jo ara us anava
a
plantejar...
Jo vaig a una escola de monges, però tu no de progres.
Bueno, jo us anava a plantejar ara també, precisament, que, bueno, hi ha molts matisos, no? Jo, bueno, ara hi ha moltes coses hem descobert aquí del nostre passat, però, bueno, dins de molts centres educatius on vaig anar, perquè vaig anar bastants, algun d'ells, potser m'ho vaig passar més anys, pues sí, que era una pedagogia que venia de fora, no? Perquè també bueno, moltes coses en aquest àmbit pues, també ens han vingut a vegades de fora de Catalunya, doncs bueno, sí que s'aplicaven certes coses, algunes que a mi em fan recordar el que vosaltres dieu, altres no. Però bueno, vull dir que sí que hi ha uns precedents, no? No sé si creieu que potser es pot donar que pares i mares que us venen i hagin crescut també educant-se en... una forma diferent, perquè a vegades aquestes coses més aviat és al revés, o no ho sé.
Els hi fa una fitxa i una enquesta sobre...
Sí, si preguntem.
Sí? No ho sé, no. Eh? Pues...
Bueno, sí, sí que
és interessant, en el fons, veure-ho,
sí,
això.
Sí, ja s'expliquem ells quines experiències d'escolarització han tingut i de criança, com... Però bueno, per veure, no?
És lògic.
Per conèixer-les.
Necessari, més que res.
Sí. Per conèixer-les. De moment, el que ens hem trobat nosaltres no són famílies que... O sigui, la mare o el pare no estan educats, bueno, com el més normatiu,
el clàssic,
no? Clàssic, no venen d'educacions així alternatives.
Mm. No, però... Aquí és el que hauríem d'entendre, és que a vegades també fem molta crítica, no? I és això, vull dir, per molt que ens hagin marcat o haguéssim tingut experiències educatives, però són persones més o menys capacitades o... autosuficients, o sigui, està clar que podem fer crítica que ens falten moltes coses o que som molt dependents o moltes històries, però que al final moltes d'aquestes coses, no?, de que dius tu, jo m'ho pregunto, no?, dius, hòstia, al final què faré? Intentem ahir portar una cosa així o altra? I dius, bueno, pues l'escola tampoc jo no la vaig viure tan tràgicament, no?, o com ara, que està clar, suposo que és veure això com la cultura ha anat transformant-se i ha canviat i han agafat coses certes, bueno, certes coses més importància, no?, que no pas a la nostra joventut. Sí. Com les nostres pares, segur que tots havien jugat al carrer, la nostra... Ja no tots els que anàvem a la classe havien jugat al carrer.
I els d'ara?
Els d'ara segur que hi ha res que juguen al carrer, o sigui...
Clar, és que jo crec que ara també es parla molt tant d'escola, o es dona... Això ja és molt opinió personal, però de... O que es parla tant de l'escola, o és tan important perquè... Els altres agents educatius una mica, o sigui, estan com perdent, com que sembla que s'estiguin diluint, no?, per la vinculació que els adults tenen amb el mercat de treball o el que sigui, no? Uh-huh. I abans el veïnatge o jo què sé,
sí, la família,
era
superpresent, només la família,
si no només
era
la família,
més
no? L'entorn més proper a la criatura era un agent educatiu en si mateix, però clar, com que tot es va com parcialitzant i la família també... no té tant temps com per dedicar a la seva criatura, doncs clar, és com, què passa amb l'escola? O l'escola aquesta com ha de ser? O, no? Com que tot es focalitza amb l'escola, no? I és, ei, hi ha la família o l'entorn més proper, aquí també s'ha de... Què passa amb això, no? O sigui,
clar, bueno, això és la crítica, ja el que és la crítica d'educació pública, per exemple, que s'ha fet, no? Que sempre s'incideix en els mestres i tal, sí. I en aquestes coses, i dius, tio, però sí. Ja va molt més enllà, no?, el que sí. És l'educació.
I que en aquest sentit els projectes d'educació lliure, o en general, sí que donen molta importància a aquesta relació amb la família, no? O sigui, conèixer també com està la família o què tal, perquè per entendre la criatura, no?, una mica.
Sí, i perquè realment una mica la nostra idea és que la formació de la personeta, de la persona, els valors, bueno, tot això surt de la família, és, no?, on vius, com veus com es relacionen, no?, el teu entorn més proper, i això és la gent amb la que convius dia a dia. Mm-hmm. No? A l'escoleta pots estar unes hores, uns anys, un any, molts anys, però no? El qui, el teu entorn més proper és realment d'on trauràs, no? Qui ets tu com a persona.
Llavors, va, que abans que hem dit característiques, o sigui, també venia cap, o sigui, digue'ns més coses, no? El que deia això d'intervenir o no intervenir, o sigui, per exemple, si hi ha un conflicte, interveniu o no interveniu? O sigui, medieu, espereu que siguin ells que s'ho resolguin, no? El típic, va...
O com enteneu el conflicte en si, ja, no?
Parleu, saps, o el que sigui, o això de fins que no hagueu parlat ja no podeu, no? És que no ho sé, eh? Vull dir que jo he intentat de mil maneres, mai me n'he sortit, potser eren més grans i... Ja, no tot, sé, sí, diferents.
És, jo crec que és important també ubicar que sempre estem com referint-nos a una etapa, no? O sigui, que de més grans ja no...
És no en sabem.
Bueno, no estem parlant d'això ara, o sigui... Sí que es podrien com agafar coses del que estem parlant, però no. O sigui, crec que és important per ubicar els oients i a les oients.
Clar, que igual la idea de base de fons sigui la mateixa, però la manera d'apropar-te a un nen de 2 anys, 3, 4, no té res a veure amb un nen de 8.
I llavors, amb el tema intervenció o no intervenció, també és un tema, no?
Sí.
I, a veure... amb un cas concret de conflicte.
Clar, sí, mireu, que suposo que ja és això, la qüestió és alguna, si és per exemple que li ha pres la joguina una o una altra, no? O que li hagi pagat, o no sé, vull dir que...
Clar.
No sé si hem de posar per casos concrets, per exemple. No,
bueno, clar, en general, a la nostra escoleta...
no passa.
No, sí que passa. Però, o sigui, les criatures saben, o una... com norma o regla és que no pots prendre, no, les joguines,
li pots demanar,
però no pots prendre i tampoc no es pot agredir, no? Una mica són com, però passa igualment. És així. I llavors.
Jo com és, perquè per exemple, tinc uns amics, ara...
no ha arribat a dir que fa.
Perdona, sí. Perdoneu.
No, llavors, bueno, si vols.
Bueno, sí. També depèn molt, o sigui, per exemple, a la 2-3 anys també és molt diferent de 3 cap amunt, perquè 2-3 anys s'estan, bueno, diferenciant i qui sóc jo i fan tota la reafirmació, llavors hi ha molt que això és meh i no, el meu i el no ho treuen molt per reafirmar-se ells, no? Llavors aquí les, bueno, es generen uns conflictes i es gestionen d'una manera que amb els més grans que hi ha l'objecte ja no té tanta importància, ja no és una cosa personal, bueno, hi ha unes altres, un altre apropament, no? Però una mica així en general nosaltres sí que intervenim, o sigui, principalment és apropar-te i físicament que els dos notin que tu estàs allí, o sigui, posant una mala esquena, l'altra una mala cama, perquè tota l'atenció que és per meu, i d'això com baixa, bueno, ja notes que baixa, no? Només amb un adult que intenta estar calmat, o sigui, no un adult que és perquè llavors la puges més, no? És com, tu amb calma, no? Intentes, vale. I aquí ja depèn de cada criatura com sigui, què ha passat, no? Però una mica és que no es facin mal entre elles, no? I intentar, bueno, per mi seria que no jutjar, no hi ha el culpable ni víctima, o sigui, ni dius tu has fet malament ni res d'això, encara que, bueno, el que ha pres necessita recolzament i el que li han pres igual, no? També necessita recolzament, igual l'únic que necessita és això, sentir la teva presència per buscar la seva força i treure la seva força per dir torna-m'ho, no? O no t'ho vull deixar, o no. No? I l'altre també, a la que un és l'altre nen que li diu no, és com molt més, bueno, directe, no? No és el mateix que jo et digui no em facis això, que vingui l'Eulàlia i et digui ei, no li facis això, que bla 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 bla, no? Llavors hi ha vegades que és només ajudar-los, no? Perquè trobin ells la seva manera, que moltes vegades és gairebé sense dir paraules, i hi ha vegades que sí que, bueno, has de posar tu alguna paraula o fer, bueno, alguna, bueno, observació, podríem dir, no? De lo que els hi està passant, o preguntar-los perquè ells...
Preguntar-los, no?
Sí. Bueno, se n'adonin, no? I reconèixer sentiments, no? Moltes vegades és, estàs molt enfadat, eh? T'estic veient molt enfadat, no? I això ja, bueno, la criatura com, no?
Clar, no,
es connecta.
Sí. O sigui, allà ha passat, no, algo, no? I no és no dir no passa res o tranquil o no, bueno, és com reconèixer una mica el que ha passat i que vegin també què li ha passat a l'altre, no, una mica.
Perquè vosaltres, ara una pregunta, eh? O sigui, sou del pare, vull dir, per molt que diem que són diferents edats i suposo que estan descobrint coses, no? O sigui, jo el que penso moltes vegades és que amb tractant amb nens i volent-nos tractar com tractaries tu a tu mateix, no? O sigui, trobes les pautes, no, de no d'entendre's realment a tots per igual i de concebre'ns, no, no, no tant com a diferents, sinó, no? Vull dir que vas és molt, o sigui, suposo que és saber transmetre tot això no només a la criatura, no, que suposo, sinó a les persones adultes, no, també. O sigui, moltes vegades no ens hi fixem i és el que també entens moltes cops, no? De dir, les persones, molts cops, els conflictes que tenim de grans ens surt moltes vegades, no? Un fantasmes del passat o la manera de rebequeria del no haver sabut, suposo, en el moment que et vas tenir conflictes de petit, pues no? El dolor, aquestes històries. No? Llavors, com, o sigui, això ho intenteu abordar integralment, o sigui, o entendre o transmetre o els pares, o sigui, tota aquesta històries ho transmeteu als pares o... Ara ja estic, sembla que m'he anat a diferents bandes.
No, bueno, això em recorda una cosa que volia parlar abans, no sé què hem fet de la conversa. Igual que parlaves tu, de que tu havies estat també en educació, no? I et deien que ho feies de manera diferent, però com? Que, bueno, és una opinió mi, crec que bastant consensuada nosaltres tres a Xicalla, que l'adult, bueno, hem de fer tot un treball, hem de fer tot un treball de mirar les motxilles que portem i mirar que és nostra, per no dir-li a la criatura poing, no? Llavors, bueno, una mica també diem, no, que és un espai per créixer els nens i els adults, no? Nosaltres, bueno, jo creixo moltíssim, aprenc moltes coses de mi mateixa i dels altres i de les meves dificultats i de les meves potencialitats, que això també les criatures veuen adults creixent i ells també, bueno, vale, creixem, no? I ens equivoquem i ens equivoquem tots i podem continuar, no? I amb els papes una mica també és això. Nosaltres fem una trobada al mes, un dissabte pel matí, que són les, bueno, li diem trobades pedagògiques, i bueno, tenim...
Amb els pares i amb els nens?
O... No, amb els pares,
només amb els pares.
Adults. Adults.
És d'adults.
I teniu un servei de cangurs, llavors, organitzat o què?
Bueno, o bé una persona de la parella, o venen, o ho han deixat amb els avis, o... Sí, depèn.
Sí. Bueno, l'any passat sí, no?
Sí, jo l'any passat vaig fer de cangur de les criatures. Sí, sí.
Ui!
Molt rentadada.
Bueno, és el que té quan estava amb nens.
Bueno, xerrem, no? Posem un tema... tema límits, que és molt típic, o acompanyament d'emocions, o com gestionar això, no? Quan són més petits totes aquestes ràbies que els hi donen i...
Clar, però vosaltres, per exemple, sou del pare que és tan important que tot sigui tan coherent, o sigui, de que si vosaltres teniu una educació, tracteu una cosa que els pares ho facin a casa igual, o que intentin que busquin en altres membres de la família, coses, no? Perquè conec gent que els costa molt deixar el fill, la filla, amb altra gent... perquè no els tractarà igual, no? I perquè no els malacostumi o no els hi creï altres. Com ho veieu, això?
Per mi no és que ho facin igual, perquè no ho faig igual jo que l'Eulàlia. O sigui, són persones diferents i no ho podem fer igual. És una mica que et vagis qüestionant coses, no? I que vegis que hi ha coses que et remouen. Bueno, quan tractes a les criatures veient a l'infant, notes de seguida que se't remou alguna cosa, no? Quan li dius una cosa i dius, ui... Vale, no? Això, mirar per què, que es fe... o sigui, no? Què és el que et remou, i a l'intravés hi ha vegades que veus a la criatura i ho veus claríssim què t'està demanant, no? Encara que no t'ho demani en paraules. I jo crec que és més bueno, un exercici d'escoltar la criatura i escoltar-te tu mateix, que ho fem tots igual de la mateixa manera, no? És com si estàs amb aquesta manera, no? De... bueno,
sí, que que això que també de vegades com jo, perquè m'hi sento molt identificada amb això que diré, és com la pressió aquesta o el voler-ho fer d'una determinada manera o com bé, no? O, i que és com també relaxar-nos una mica amb això i deixar que les coses surtin també com veus que han d'anar sortint, no? I respecte a això, els entorns que potser són, diries, oi, no? O els, la meva família o el que sigui, clar, això ja és opció de cadascú, nosaltres no podem dir no ho facis, o com a educadores no ho podem dir, vull dir és cada família veu quina és la seva,
però és la vostra opinió, quina és, o sigui, que creieu que és interessant que vagin diferents maneres, no? O sigui, que no es determini, no? Vull que decidi cadascú, cada adult es relacioni amb la criatura com pugui, no?
Sí, és que de
fet sàpiga,
és que de fet ja és així, no? O sigui, cada adult, és que és el que ha dit l'Aicier, no? O sigui, l'Aicier, l'Enric i jo sí que compartim unes bases perquè és el que dona un sentit, no? El projecte i una identitat, però dins d'aquesta identitat i aportem lo específic de cadascú, no? I és aquesta conjunció de lo específic i intentar compartir certes coses que dona un projecte i que les criatures ho veuen també, que tu, jo dono unes coses o d'una determinada manera, i Cier d'una altra, i en el seu entorn, la seva àvia, el seu avi també, vull dir que els entorns, per molt semblants que semblin, tampoc ho acaben sent, no? I llavors, no sé.
Jo ara estava pensant en això dels avis, moltes vegades xerra molt amb les famílies. Jo crec que és una cosa més de tu com a filla amb el teu pare o la teva mare o el sogre o la d'això.
De comunicar-se bé i...
Clar, que la criatura. Perquè normalment, bueno, hi ha casos que no, però els avis s'estimen amb bogeria els nets i bueno, igual sí que fan coses que tu dius ui, però la criatura rep el carinyo, com si diguessin amb l'amor amb que ho fa, no rep, no? O sigui, som més nosaltres, com mirem amb ulls d'adult en realitat.
I que llavors ja, si no, també estàs tu, no? Clar, com a pare protegir. O com a mare per dir fins aquí o el que sigui.
Molt bé, fem una altra pausa musical?
Sí, curteta, perquè realment el temps s'estirà a sobre i jo encara tinc el pap ple de preguntes.
Doncs pues va, la ficarem curteta, una que ha demanat l'Ordo Manos Tijeras. Després posarem una, mira, ho dic i ja ho avanço perquè ens tocava matxacar-ho ja. Posarem d'un personatge després que està en un CD que ens serveix a contrabanda. Ja que hem deixat de ser una contrabandeta i ja ser una ràdio de 20 anys...
Som adults ja...
Pues hem gestat un gadget, una cosa que és un CD commemoratiu que presentarem el divendres 11 de febrer a la Farina del Clot, amb l'actuació de dos dels grups que surten al CD, que són Chesudaka i Morgache. O sigui, us ho podeu apuntar a l'agenda divendres 11 de febrer. Després escoltarem un de les bandes que hi surten. Vinga, Marcianet de Mart, és Miquel Oliver. I el telèfon, qui vol intervenir?
93-317-7366.
Ja ho sé, 93-317-7366.
Quatre braços i no era ni baixet ni alt. I veia de casa seva paisatges fluorescents, antics mars eixuts, i estava molt content.
Però un dia sa cosa va canviar.
Era un marcianet de Mart, tenia el cos d'escata i no era ni primat ni gras.
Però un dia sa cosa va canviar.
I veia de casa seva un rovell incandescent, poblats molt lluny, i estava molt content.
Però un dia sa cosa va canviar.
apassionat que Mart. Tenia sa mirada lluminosa i el cervell en blanc.
Per un dia sa cosa va canviar.
I veia de casa seva jardins de ciment i cuques de llum i estava molt content.
Per un dia sa cosa va canviar.
Bueno, estem escoltant Marcianet de Mar, Joan Miquel Oliver, 91.4, www.contrabanda.org, quan parlàvem d'espontaneïtat i de moltes altres coses ara,
d'amistat,
no? Que es donen, i de... o que s'haurien de poder donar...
Amor lliure, nada... No arribàvem a parlar d'això, no. Però bueno, segur que s'hauria de poder parlar, també. No, el que volia preguntar una miqueta és això, no? De... Suposo que ho coneixereu millor que jo, però... O sigui, quina és l'educació lliure per adults o quina és l'educació lliure més enllà de les fases inicials, no? I realment si les dificultats que hi ha són legals o coses així, com per poder-les dur a terme o com ho veieu el tema, no? O sigui, i realment perquè és això, jo no ho sé, i mira que la gent que havia anat a escoles pues, progres com aquestes, després tenies referències, no?, de gent que s'havia trobat, lo típic, no? Quan havia entrat a l'institut, pues, jocs molt bèsties o a les escoles mateix, no? O sigui, tu has après uns anys així, després acostumar-te, que t'acostumes, eh? O sigui,
bueno, i persones...
no et desmunta tot allò el que has estat fent aquells anys o...
I persones que han estat educades a casa seva, que també és una cosa que, bueno, durant molts anys, pues, bueno, i se segueix fent.
Sí.
O sigui, el marc legal, no? També vols una miqueta com
una
està?
Una miqueta, bueno, el que menys interessa realment, sí. Ara, però bueno, com us imagineu? Si, com us imaginaríeu marca, no? Si de cop us vinc, fos un tio molta pasta i digués, vinga, va, us dono tants diners per fer una escola, però no de nens petits, sinó de totes les edats. Entens? O sigui, com la faríeu? O sigui...
Podríeu? Sí. Podríeu? Perquè això ja és una...
Poder a nivell legal, no.
O sigui, home, sí, si bueno, una escola sí, però... i la legalitzes, no?
Si la fas privada,
si la fas privada. Sí.
Bueno, has de comprometre d'assumir uns continguts que marca l'Estat, però
el currículum
xupat, no? I...
Bueno, o no,
en realitat,
no sé.
La dificultat més gran, bueno, perquè hi ha escoles, bueno, hi ha un projecte a fer una escola a Premià de Mar, crec que és.
Bueno, bueno, el Martinet, no? I això de...
El Martinet és diferent, és pública.
És pública i fins...
Però és una educació bastant diferent, també, no?
Sí.
Jo crec que si no hi ha més escoles és un, a nivell d'espais. La llei on és més restrictiva és que has de tenir tantes aules de tants metres per cada grup. Clar, perquè està feta que es va per any, o sigui, s'agrupen les criatures de 7 anys, 8 anys, 9 anys...
I estàs obligat a tenir-lo, en teoria?
Has de tenir les aules, després tu pots fer el que... Però clar, el tenir...
Quins aules?
Tens 3 línies de... no, clar, o sigui, 15 aules... Sí, però,
o 6, perquè, bueno, clar, si vols fer d'adults o el que sigui, sí que serien molts, clar, però tampoc... No.
Clar.
Si tu hauries de tenir les aules, bàsicament, és una història d'espai.
I això és, bueno, molt, molt clar.
Com de complir una normativa en aquest sentit.
Però posat que la tinguéssim, llavors, com ho faríem? O sigui, per exemple, els nens de 12 anys els educaríeu igualment, no? De que poguessin anar circulant amb interessos o el que si fos, no? I com ho farien, no? O sigui, com aprendrien coses més complexes o més... No més de concentració i de coses així, sinó amb un ambient tan espontani o tan dispers o així. No ho sé, vull dir que...
Sí, el que igual podem explicar una mica és... Bueno, a nosaltres ens agraden molt Rebeca i Mauricio Wild, W-I-L-D, que són uns educadors...
Apunta això, eh?
Això, apunta.
Rebeca i Mauricio Wild, bueno, estan salvajes, eh?
Sí.
Segur que se'l van posar, és un nom artístic.
No, és nom d'ell.
No, per què no?
No, és el seu cognom de veritat, ha coincidit.
Gran germà.
El s'ha marcat.
Sí, és no... Bueno, sí.
Vam fer una escola a Ecuador, que va estar 30 anys funcionant. Ara ja, bueno, ho han deixat, ara tenen una altra comunitat que es diu el León Dormido, que ho gestionen d'una altra manera, però van ser una escola activa. Jo crec que moltes de les escoletes d'ara, escoles lliures i projectes, vam d'ells i ens hem format amb ells, perquè són, bueno, unes persones que saben molt i són encantadores.
El León Activo?
León Dormido.
León Dormido.
És que tinc un amic que se'n va a l'Equador a educar el fill.
Ah, sí?
Sí, i llavors potser serà aquí. Imagina't.
Podria ser.
No t'estranyi.
L'escola abans es deia Pestalozzi, el Pesta.
I ara... Peste bubònica, has dit?
Pestalozzi. I ara es diu León Dormido. Activa. Sí. I allí, bueno, era què, fins al 16, crec,
sí,
no?
Sí, sí.
No sé quan...
16 o 18.
No me'n recordo ara. I estava basada tot en l'aprenentatge que parteix de l'interior de la persona. Uh-huh. I tenen els espais adequats per les necessitats evolutives que tens... bueno, quan... Clar, és una mica Piaget, no? Sensorial, motriu, operativa, preoperativa, operativa... I, bueno, ahir aprenien matemàtiques, lectoescritura, física, naturals, tot interactuant amb materials concrets i de manera autònoma.
Bueno, és que realment l'educació, com tenim ara, moltes matèries, o sigui, l'únic que fem és anar repetint cada any el mateix.
Sí.
En tres sentits, aprofundint una miqueta, però que és una mica... No? O sigui, jo sóc del parer que si es fes d'una altra manera, o sigui, es podria aprofitar molt més, no?, les hores i hores que ens passem a l'escola.
Sí.
És dir, perquè em vaig passar mitja escola, bueno, però molt temps dormint. He tingut sempre problemes amb el son i... No tants, però m'agrada molt dormir.
No, això són contraris, no? Ens dormen tan poc i...
Sí, jo... Bueno, volies acabar.
No, una mica això, no? En un dels cursos que feien, tu treballaves amb els materials i veies com... aprenies matemàtiques i realment aprenies matemàtiques. Jo, per exemple, sóc negada per les matemàtiques, sempre m'ho he après de memòria i passava l'examen i era jum, borrón, i allí ho veies i entenies el que estàs fent, entenies que era una divisió, que és una multiplicació, que és una arrel quadrada, és un material supersenzill, una taula amb foradets i boletes o llavors, no? I amb això pots fer, bueno, entendre la matemàtica
i entendre... Ah, clar, la gent feia comptes amb els àbacos i coses d'aquestes, sí, feien comptes complexes.
Exacte.
Molt bé.
I una mica això, i després el que tenien és quan són més adolescents, bueno, donar-los espais per xerrar i que poguessin xerrar amb diferents persones que, bueno, explicaven, bueno, des d'un fuster, un...
Sí, no?
Que feia, que havia viatjat, un actor, depèn dels interessos que tenien com a grup en aquell moment. Clar, llavors el grup és superimportant, no?, a l'adolescència, i de xerrar i que ells coneixessin i poguessin preguntar i conèixer el món a través del llenguatge, que és quan és, llavors és la part important, no?
Sí, és, jo crec que és com... Potser aquí a Catalunya no hi ha experiències com molt concretes o molt poquetes amb més grans, però és com la lògica una mica seria com entendre com funciona el desenvolupament
cognitiu.
També cognitiu, no? Una és la vessant cognitiva, emocional, el que sigui, però i llavors doncs oferir l'espai i als adults perquè es pugui donar això. Clar, això es pot materialitzar de formes molt diverses, però amb aquesta part comuna. Ui, estava parlant cap allà.
Sí, això és...
Sí.
El micro.
Estem a la ràdio, no ens hem de mirar els ulls, bueno, intentar-ho, però
ja, pues és
no enfocar la cara.
És una merda.
Els ulls ho podem moure, però la cara l'hem de mantenir sempre recta.
Amb això sí que tenim un mínim d'estàndards.
Bueno, i també hi ha hagut més experiències, no? Summerhill...
Summerhill, Los Salvajes...
Sí. No, que... no els diguis així.
Home, hi ha un projecte. Home,
però...
Un projecte al qual
El bon salvatge seria...
Un projecte al qual aquí algun cop havíem llegit algun llibre interessant que, bueno, no és molt llunyà, és a Madrid, és l'escola d'adults de la prosperitat, del barri de la prosperitat.
La prosperitat, també.
Que també ha estat bastant referent. Sí. Exemples n'hi ha molts. Jo en aquest sentit...
Bueno, estaria visitar-ne alguns.
Sí, jo en aquest sentit, abans que segueixis, també volia dir que abans hem dit que l'Eulàlia havia estat aquí sentada un cop, doncs de fet va ser, no?, ho estàvem xerrant pujant, quan una ocasió que venia aquí els companys de Telèfon Roig, que han vingut més d'una ocasió, quan van fer unes jornades allà a l'Ateneu de l'Eixample d'Educació Lliure, no?
No.
No? L'experiència... No va ser aquell tip, però ho heu fet.
No, va ser justament... No, o sigui, va ser... No, o sigui, no... Quan vam plantejar les jornades no vam parlar d'educacions alternatives, sinó era enfocat a la pública. Era, o sigui, parlar de temes...
Són comunistes, saps?
Sobre el model educatiu.
O sigui,
bueno, segur que aquest debat es havia donat,
llavors. Dins de la pública, sí. Però perquè vam veure que l'educació lliure o les educacions alternatives eren un altre tema i
no... Que dona per molt.
Que dona, clar, eren com... És que no podem parlar de tot, no? I ja vam centrar... En...
Bueno, a debatre sobre això.
Sí.
Què és el que ens passa? Que veieu que, en el fons,
ens passa
que se'ns ha agafat el temps, hem de dir quatre cosetes d'agenda. Avui, bueno, veieu que la veritat que no ens ha donat temps a explicar tot. Ara s'estaven elles animant i volen dir moltes coses.
Podem remetre,
d'una banda al vostre blog, no? El tornem a dir, perquè la gent ja pot informar-se i veient fotos, que també està bé. Què és?
chicaya.wordpress.com.
Amb X, Chicaya?
Sí.
I després a la, la jornada aquesta que dèieu del Pati Llimona, no? De la Txell. Important.
El Txell Fórum.
El dia 28, que quedeia, el divendres.
Sí, de fet, són sessions que es fan l'últim divendres de cada mes. D'ara fins al juny. Juny.
Pues sí, bueno, mireu la info a educacionlliure.org, web de la Txell. I en aquest sentit, bueno, no conec molt els detalls, però sí que alguna gent de barri em comentaven que bueno, estan deixant en aquell espai pues, que un grup, un projecte, doncs, es pugui reunir per fer tallers d'educació popular des d'allà fa uns quants dilluns, ho fan tots els dilluns, durant tot el dia, més o menys. No sé què vol dir tot el dia, però bueno, el millor és que us informeu al blog que tenen, que és praxisong.wordpress.com. Praxisong, són com en anglès, .wordpress.com. Aquests tallers que estan fent d'educació lliure...
No sé, la Praxis ONG?
No. Ah, sí, potser sí, és veritat.
Avui no sé, potser.
Tens tota la raó. Bueno, doncs pues això...
Perquè tallers... Canció en Pràctica m'agrada, però...
Bueno, vés a saber, dona, no? Potser queda obert a la nostra interpretació.
Però no és com el Play, no? El...
Pues això, taller d'educació popular, Barrilònia, Rambla al Raval, número 8. Doncs posem alguna cançó. Voleu... comentar alguna cosa abans de que queda poc temps, però...
És que ens han quedat molts temes oberts i... però bueno...
Bueno, això esperem que continuïn amb altres debats o que sigui un debat que comenci. I si aquí sempre que vulgueu... Els micros de contrabanda, com sempre diem, estan oberts.
Haurem d'anar un dia...
I si vulgueu plantejar amb altra gent a fer coses, no? Perquè...
Haurem d'anar a l'escoleta un dia a portar els micros allà i fer-ho allà, potser.
També.
Mira,
home, és que això...
Parlin ells i elles.
Això us ho podríeu plantejar. No estan... No, justament el que hem de veure és com les tecnologies o les coses plantegen obrir... No?
I a veure què diuen...
La reflexió, la gravadora i... Un muntatge ràpid...
I veure què diuen les mares, què diuen els nenes...
Un cut, com el diuen al programa aquest?
Autocat.
No. Autocat? No,
faran així, tic-tic-tic-tic.
Sí.
Xuparan.
I les falques infantils són les que més triomfen. Ràdio,
Sí, mira, després la posarem, que fa un temps la posem. Bueno, posem la cançó, una que demanava l'Edu, almenys al grup, que és Inti Illimani, no? Aquesta banda llatinoamericana, molt, molt, molt antiga i que segur que moltes escoles, com tu has dit abans, progres, també sona. Cançó qüestió, Pajarito Verde. A la part,
Sí, sí, li dediquem al petit Inti, no? Una petita criatura que ha arribat aquí i que ens farà uns o altres ser més educadors que el que hem estat.
Que vuele.
Que vuele
igual Pajarito Verde.
Ràpidament en el tema d'agenda, no? Pues aquí amb els papers que
s'entreuen
i tot amunt i avall, però bueno, farem referència a algo que organitza un company un programa company d'una
ràdio germana
Germana Bronca,
Són molt broncos aquí.
I bé, són la gent de Fact de Bastards i Tratamiento de Shock en l'exilio. Presenten diferents formes de jugar con el ruido, volumen 6. Un concert, no?, amb Liberet, Chip Subcutaneo, Bisturí i AK Escalpell. Això és el Bisturí AK Escalpell, perquè són dues maneres de dir la mateixa cosa, no?
Segurament.
Escalpello. El divendres 28 de gener, a partir de les 11:30, a casa del jove Roquetes.
Jo, fantàstic. Vital Guasc, no?
Sí. Roquetes, línia 3, ara, eh?
Ja, certament. Jo puc anar...
Que abans és la línia 4, però com s'ha fet, això?
Perquè era via Júlia. Bueno, pues un saludo aquí també al Pajarraque i aquesta gent de Bronca que van estar ahí donant molt el pego el divendres passat. I més info, radiobronca.info.
Bé, i si no t'importen les pensions és que ja estàs mort, bueno, a mi no m'importen, ja, però no estic mort.
Tu vas les pensions per anar a passar la nit, no?
Eh? Això és una quines pensions? Les, clar, bueno, és això, si... Si vols, estava participant de totes aquestes setmanes de lluita que han hagut, no? Només anar al cinema.
I ja veurà.
Pues el dissabte 22 de gener, no, el dimecres 26 de gener hi ha una cacerolada contra la retallada de pensions a la plaça del sortidor del Poble Sec, i el dijous 27 de gener hi ha vaga general.
Exacte.
Això és la setmana que ve, ja.
És dijous que ve.
Ostres.
Dic que això...
I com fem? O sigui, que...
Ara ho explicaré.
Que no fem vaga, com ho fem altre cop?
No et preocupis, que serà al revés. Com l'altre cop...
I dissabte 29 de gener, acabo, assemblea oberta de barri al Poble Sec. El cooperatiu al carrer Mare Déu del Remei 4.
Dic que això són les convocatòries que fa l'assemblea de Poble Sec, on bueno, hi ha gent d'aquí de l'emissora vinculada, però evidentment hi ha les altres assemblees de barri a diferents llocs, no només de Barcelona, i la info pues, podeu buscar al blog que us dèiem la setmana passada d'Assemblea Barcelona. I com pues, diu l'Edu, pues, sí, ja la vaga tornarà a cobrir, ho hem dit al principi, amb l'agència 29S, i el més fàcil que podeu fer és seguir-ho des de la seva web, que és 29-s.net. Arriba una mica quan dic això, bueno, 29-s.net, però que sapigueu que des de les 5 de la matinada fins les 12 de la nit, aquest dia, aquest dijous que ve, dia... què? 27?
27.
Tornarem a estar aquí des dels estudis de Contrabanda, doncs, tota aquesta sèrie de mitjans que, bueno, des de la directa fins a la gent de... bueno, Sant Zona Lliure, RCK, Bronca, l'Accent, etc. No els vull dir tots, doncs coordinant-nos per fer una mica de soroll i cobrir aquesta vaga, molt jornada de lluita del 27. Així. Bueno, en aquest sentit, no ens dona temps d'explicar-ho, però ho rematem al Rizoma Marinoski del programa anterior i esperem que també segurament la gent de la Carbonera... Ui, hosti, una cosa... d'Aptitude, després us expliquin una miqueta també què ha passat a... I, bueno, pues el que no s'explica en els mitjans aquests dies amb aquesta ocupació que es va fer a Vilalletana al Palau del Cinema, aquest espai pues, que s'esperava que arribés a la vaga i que, bueno, pues, com va passar amb el Banesto, el Banco Descrédito... L'any passat s'ha doncs, vist també d'un punt d'encontre per aquesta jornada de lluita. Pues, bueno, sabeu, ja ho sabeu o no, però bueno, la info la podeu trobar per la xarxa. Doncs aquest desallotjament que es va fer després de la manifestació que sortia de Sants i que bueno, una sèrie de timuts, i ja em sembla que de moment en aquest sentit tot... bueno, no hi ha ningú ara mateix detingut, però bueno, informeu-vos en altres programes i als blogs i portals d'internet que segur que us informaran. Bueno, i hi ha poquetes cosetes que ens envien també companyes majares, perquè ho diguem, dissabte 29 de gener a l'Espai Intercultural de RAI, que està al carrer Cardés 12, hi ha... a Santa Caterina, hi haurà la segona mostra de tallers d'acrobàcies aèries, Interferències, aquí ho recomanem. I alguna coseta més, que també us vam dir la setmana passada, la Cortocircuito, que és la mostra de videoclips feministes, primera edició, que es fa a la Revoltosa, el dia 29 de gener, al carrer Rogent, allà, Camp de l'Arpa. Bueno, aquesta setmana, bueno, agitada.
Sí, jo l'última cosa que diré és que si vulguin jugar a l'Esplendari, pues, la setmana que ve jugarem a l'Esplendari a l'Autarquia, allà a les muntanyes alienígenes, i que també esteu convidats, qui els interessi.
Sant Pere, tu i jo, no? Dins de la galàxia Osònia.
Osònia.
Deixem-ho així, no?
Osònia.
I última cosa, que ens ho deia ahir també un contrabandista. En l'original, que ara faran dia 22, estarà aquí bueno, un cert grupet de personatges psicodèlics i surrealistes, entre ells algun contrabandista, amb l'actuació dels Camps del Cinabri, també recomanat. 2 de febrer, dimecres, a les 8:30. És que nosaltres ja tornem d'aquí 2 setmanes.
Sí.
Ja ho saps. Recuperarem la quinzenalitat.
Bueno, jo t'anava a dir una cosa, però bueno, ja en parlarem.
Parlarem, no? Soto micro.
Bé, doncs, aquestes estimades companyes de Xicaia,
molt bé.
Doncs tenen el seu últim minut de glòria per dir-nos qualsevol última cosa, però bueno, des d'aquí els agraïm la seva presència i esperem que tornin, com vulguin.
Sí.
Sí. No, jo us volia dir que merci també a vosaltres per convidar-nos i poder compartir aquest espai petitet. Però que bé, molt bé, moltes gràcies.
Bueno, i vosaltres donar-vos forces i energies perquè seguiu endavant un projecte tan interessant i que ens hagués donat per hores de parlar, segur.
Bueno, que estigui interessat, a la Txell, la setmana que ve al Pati Llimona, hi sereu?
Sí.
Sí.
Algú serà, no?
Sí.
Pues mira, allà us poden conèixer.
Exacte,
i
no?
O dir el que no se puc dir avui.
I tant.
Pues exacte, buscar-les. Bueno, us deixem amb una de les bandes que està al CD, com hem dit abans, no és una banda, perdó, és el senyor Pablo Gil, que vam portar aquí l'agenda nomada Sintòpico, i us recordem, apunteu l'agenda, divendres 11 de febrer, a la Farina del Clot, presentació amb Che Sudaca i Murgatxer, per un preu molt, molt simbòlic. I 20 anys amb Dana, i us rematem el que estigueu aquí participant no només com a escolta, sinó com a participants actius de la missió que es farà amb l'agència 29S aquest dijous des de les 5 de la matinada. La info la trobareu allà, 29-s.net o contrabanda.org. Pablo Gil, amb una cançó, ja que avui tot anant de coses petites, que es diu Canción Pequeña. Fins d'aquí 2-3 setmanes, o quan sigui.
Sí.
No?
Ara ho decidirem. Ja us ho direm.
Però ben acompanyades, això segur.
Sempre.
Punt que sempre se'ns oblida les últimes setmanes, la campanya d'Apostasies d'Alegria ja arriba als últims dies, fins 27 de gener. Més info a apostasiesdalegria.tk per abandonar aquest altre espai tan poc lliure com és l'Església. Harto de la visita papal?
¿Hastiado de tanto monaguillo suelto? Apóstata como puedas. S'ha engegat una campanya col·lectiva i popular per apostatar, és a dir, per deixar de pertànyer a l'Església Catòlica.
Si vols tenir més informació sobre el procediment i els llocs on pots omplir els formularis, escriu-nos a
apostasia.es.alegria@gmail.com.
O visita la web
apostasiaesalegria.blogspot.com.
Quiero estar acongojada.
l'assemblea
de Majares
se va.
Ha venido.
Chau, chau. Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión y la practico.